La taula de l'Evangeli.
Bon dia i benvinguts, benvingudes a aquesta nova edició de la taula de l'Evangeli, on comentem les lectures de la missa de cada diumenge. Aquest és el diumenge 28 de durant l'any. Som a la sintonia de Ràdio Estel. Gràcies per ser amb nosaltres. La Ramona Valls i en Joan Pous són avui els nostres convidats. Anem a presentar-los i saludar-los. La Ramona Valls, professora de la Universitat de Barcelona. Hola, Ramona.
Hola, bon dia.
Contenta, com sempre, bon. I Joan Pous, jubilat exalcalde de Bellver i del Consell Comarcal de la Cerdanya. Bon dia, Joan.
Hola, bon dia.
Som-hi, doncs.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge 28 de durant l'any és del llibre de la Saviesa i del capítol 7è.
Vaig pregar a Déu que em donés enteniment i m'ho concedí. Vaig cridar l'esperit de saviesa i em vingué. La prefereixo a sceptres i trons i comparada amb ella tinc la riquesa per no res. Ni tan sols la comparo amb les pedres més precioses perquè tot l'or del món, al seu costat, no val ni un gra de sorra i la plata no val més que el fang. L'aprecio més que la salut i la boniquesa i vull que em faci de llum perquè la seva claror no s'apaga mai. Juntament amb la saviesa m'han vingut tots els béns. Duia les mans plenes de riqueses incomparables.
Paraules atribuïdes a Salomó, en les que explica com la recerca de la saviesa val més que tot i porta tota mena de béns. La saviesa entesa aquí com a valor existencial, no intel·lectual. La paraula és vostra, tertulians.
Jo penso que l'horitzó, que dona sentit, ple d'esperança a la globalitat de la vida, amb totes les seves grandeses, amb totes les seves limitacions, nosaltres, els homes i dones, no la podem conquerir amb les nostres forces. Però el podem intuir a la llum d'aquesta saviesa que ve de Déu i que ens és donada gratuïtament quan ens obrim de tot cor. Diu, vaig pregar a Déu que em donés enteniment i m'ho concedí. Vaig cridar l'esperit de saviesa i em vingué. Amb la força de Déu podem adquirir aquest horitzó que tots els homes i dones necessitem per donar sentit a la vida. És clar, que tots els homes i dones no ho vivim igual, això, perquè hi ha persones que, per exemple, el sentit de la vida és més curtet, aquest horitzó. Pensen, doncs, que puguem assolir una bona salut, un bon lloc de treball, etc. Però, al final, tots aquests horitzons tenen la seva raó i poden tenir importància, però arriba un moment que la vida no pot satisfer, sinó que el sentit profund de la vida és l'infinit.
Bé, aquí aquesta és una lectura molt, molt bonica i, a més, molt, molt didàctica, també. Que demana a Déu, això es veu que Salomó ho va fer, no? Diu que pensava que demanaria molt tresors i coses, i va dir, no, diu, ensenya'm a governar bé, ja que s'ha cridat ser rei d'Israel. Això és una forma de ser savi, també, Sapiguer tocar de peus a terra, diguéssim. I vaig pregar a Déu que em donés enteniment, que és molt important, i esperit de saviesa. Quanta gent analfabeta és sàvia? N'hi ha moltíssima, Hi ha una dona experiència, una d'allò. Per tant, no es refereix a saber molt, ni es refereix molt. Sí que diu entenimentat. Entenimentat, home, tots sabem què vol dir ser entenimentat, no? Pues això és importantíssim, i si a més tens aquest do de la saviesa, que no el tenen la gent molt, molt culta, sinó que el té certa gent. Jo l'he experimentat amb gent que tenen saviesa d'ells mateixos i potser no tenen cap formació. Sí. Això és molt
important. No tenen cap carrera universitària, potser.
Sí, no, és que és així,
Sí, sí.
I diu, l'aprecio més que la salut i la boniquesa. Quanta gent avui dia es dona l'ànima per conservar-se jove, per ser bonic, per anar a l'estètica, per estar amb pomades, amb no sé quantes coses més. No, és veritat, avui dia hi ha un munt de gent que la boniquesa és el seu raó de viure, quasi bé. Mantenir-se joves, mantenir-se guapos, i no sé, això és constant avui dia en aquest moment. Per tant, i ja no parlem de la riquesa, el sol fet d'acumular pedres precioses i or i tot això que tothom s'enlluerna, i què diu? És que realment no és, ni, és que no val més que el fang. I aquesta és la manera, i la sorra. Vull dir, que és això. Si la riquesa material... A veure, ser ric et pot anar bé, pots viure una mica més còmode, tenir calefacció a l'hivern, menjar bé i vestir, més o menys, perquè, doncs, perquè no et dirà fred. Però, esclar, tot el que és de més d'això és superflu, ja no serveix, perquè què més té tenir 30 polseres d'or? Pues, aquest dia deien, no sé qui deia, que el nostre estimat emèrit tenia una habitació sola allà a Abu Dhabi pels rellotges.
Emèrit qui?
El rei, el Joan Carles.
Ah, sí, Joan Carles. Escolta, no, és que no sabia de qui parlaves.
Home, d'emèrit també.
Ja.
Diu que té una habitació només amb rellotges. Bueno, pots pillar l'hora. No necessites 300.000 rellotges, eh? I menys si són d'or i tot això. Vull dir, home, és que són ganes de tenir per tenir. I això, si això et dona seguretat, vols dir que tu no tens seguretat en tu mateix. Si tu necessites apoyar-te amb aquestes crosses de tenir... Pues no. Vull dir que la saviesa és tu mateix valorar-te per lo que vals i ser útil i tenir humilitat i no necessitar el que no serveix per res. Totes aquestes coses, això sí que està bé de repartir-ho i donar-ho, encara que no sigui cap mèrit, donar-ho a la gent. Ja està.
Clar.
Salomó recorda que la saviesa no pertany, precisament, a la naturalesa humana, ni a la propietat dels reis, ni a la propietat, doncs, a les persones que governen. Per això Salomó, doncs, diu que l'ha de governar, ha de demanar-la per poder governar bé. La prudència que s'esmenta al principi d'aquest text, doncs, ens recorda que és una manera de saviesa pràctica, eh? Però no sols això, perquè el que demana Salomó és esperit de saviesa. Esperit de saviesa, que en el llibre de saviesa jo penso que relaciona amb l'esperit del Senyor. No ho veieu així?
Tu que has dit això que no es dona en els grans polítics, això, a veure, jo precisament crec que és els que tenen menys saviesa avui dia, eh? Perquè veus cada conducta...
Vull dir,
cada...
no es dona per naturalesa. Es dona per naturalesa.
Hi ha gent que són ben humils i d'allò i tenen una saviesa natural. Sí. Això els hi veus.
Sí.
Dir, això crec que és el que has de valorar de les persones. Nosaltres... Has de valorar això de les persones, no...
Aquesta prudència, són, eh? Aquesta prudència en la manera de viure, per exemple, prudència, que també ho diu aquí.
Ho diu aquí, la saviesa i l'enteniment. L'enteniment és prudència, també. Sí.
Clar. Nosaltres a la universitat teníem un professor, Alexandre Sant Vicenç, que ens ensenyava precisament això, l'esperit de saviesa. Era un professor que donava pedagogia general, i a tots els professors, que ara ja som grans i tal, i hem sigut els seus alumnes, hem seguit aquest ensenyament d'ell. I és un home que va valdre molt en el seu temps. I és una gran figura. Jo sempre penso... El doctor Sant Vicenç ens ensenyava això, aquesta saviesa pràctica, a l'hora d'ensenyar, a l'hora de donar les classes.
Però serveix per tot, per donar classes i per viure, és la saviesa i l'enteniment. Sí.
Però de la saviesa se'n parla a les catequesis, se'n parla en la formació d'adults, se'n parla a les homilies. Com ho veieu? Perquè aquí diu, la lectura diu que amb la saviesa m'han vingut tots els béns. Duia les mans plenes de riqueses incomparables. Ho sabem, això?
Bueno, això... Si a veure... Els que fan catequesis, però vull dir que també s'ha de... Si tu parles de la saviesa, molta gent t'interpretarà de què sàpiga molt. És tenir grans doctorats, i això no es refereix a això de la menjada. Simplement és...
El seny del cor, la saviesa.
La saviesa del seny, de la saviesa del coneixement de les persones, de l'actitud que tens davant de la vida, de l'enteniment que diu també aquí en la lectura aquesta. Per tant, això és el que s'hauria d'ensenyar a les catequesis, eh? Que ser savi no vol dir saber molt, sinó el suficient per tenir aquesta actitud d'allò, saber donar un bon consell.
És que aquesta lectura és magnífica.
Molt,
eh? No
sé,
magnífica.
Si la tornem a repetir, quedaríem embadalits de veure el contingut i cada frase transmet una experiència fe magnífica, no? Que no sé per què... Bé, hauríem de...
Jo t'he dit al començament, així que fa dos diumenges vaig dir que la primera lectura agafa-la com puguis, que costava molt de parlar-la. Aquesta no, aquesta és fantàstica.
Magnífica, sí. Molt bé, seguim.
La taula de l'Evangeli. Una llum per a viure la paraula de Déu.
Escoltem ara la segona lectura, que és de la carta als cristians hebreus i del capítol 4.
La paraula de Déu és viva i eficaç. És més penetrant que una espasa de dos talls. Arriba a destriar l'ànima i l'esperit, les articulacions i el moll dels ossos, i esclareix les intencions i els pensaments del cor. En tot el món creat no hi ha res que Déu no vegi clarament. Tot és nu i descobert davant els ulls d'aquell a qui haurem de donar comptes.
Un breu fragment per parlar-nos de com és la paraula de Déu i la seva capacitat de discernir. Com hem d'acollir aquest text i quina interpel·lació ens arriba, creieu, doncs, avui dia?
Jo penso que la contemplació de la paraula de Déu no ens estalvia la recerca d'uns mitjans materials, humans, per l'autorealització personal. No ens les estalvia. Però ens dona llum per transformar, doncs, aquests horitzons de sentit en una saviesa, que dèiem abans, en la primera lectura, una saviesa que assoleix l'entranya del sentit de la vida, una saviesa que penetra en els ossos, en les intencions, els pensaments del cor i que ens allibera.
La nostra vida plena de gestos ha de ser, aquí diu que tot és nu i descobert davant els ulls d'aquell a qui haurem de donar comptes una mica. No ens ha de fer por, però podríem interpretar que sovint no som conscients, o potser no som prou conscients, de que tot el que fem realment té un... serveix per fer un testimoni, per donar testimoni de que som cristians, per exemple, no, Joan? Com ho
Evidentment,
veus?
Evidentment, vull dir, ja comença aquí el text aquest que diu que la paraula de Déu és viva i eficaç. Per tant, és veritat. Jo pensaria en aquest aspecte, de que es clava com una espasa. Pensaria en la conversió que hi ha hagut durant la història i actualment, molta gent, que quan reben aquesta paraula se'ls clava com una espasa. Reben una gràcia, que és una gràcia de Déu, el fet de que la rebin, i transforma la persona. No? Evidentment, aquí també et diu en aquest text, home, que Déu és omnipotent, omnipotent, ho és tot. Per tant, no pots baixar la persiana i fer un pecat. Déu et veurà a través de la persiana. O sigui, tu estàs exposat a la seva mirada, perquè en el fons jo crec que la mirada de Déu és la teva pròpia mirada. O sigui, que quan tu fas una cosa mal feta, ja ho saps que has fet una cosa mal feta. I quan tu la fas disgust o que sigui, ho saps. Per tant, Déu simplement recull el que tu mateix veus que fas de tu mateix. Per tant, jo crec que no hi ha ningú que hagi fet mal sense saber que ho feia, no? Per tant, estem descoberts, estem nusos davant de Déu perquè ell ho travessa tot, no? Per tant, jo crec que és no solament el físic, sinó que les intencions, els pensaments del cor, diu aquí també, no? Per tant, no solament és fer les coses físiques, sinó pensar-les, desitjar-les, voler-les. Això també és tot això està en l'escrutini absolut de la visió de Déu.
Jo també ho penso igual. I que, a més, aquesta, com deia, espasa, esdevé una arma, com diem, per les persones creients, per veure en la vida com i cap a on hem d'anar. També per esclarir-ho bé i per passar... saber escoltar aquesta crida de Jesús, tot discernint-ne, i potser saber cap a on vol Jesús que anem, l'invitació que deixa de banda tot allò que ens permet separar de Jesús, sinó seguir-lo. És com bo escoltar, llegir, predicar, compartir la paraula de Déu amb els companys, que ens poden ajudar també a dir, mira, la paraula de Déu et diu que potser aquest sentit, que potser aquest treball, que potser aquesta orientació seria millor.
Aquí el símbol de l'espasa també és curiós, que també fixem-se que en la iconografia d'alguns sants místics, especialment, se'l representa amb una espasa que travessa el cor, no? Santa Teresa, sí, etc. Per tant, és aquesta... penetració de la paraula de Déu, és la conversió que en el fons t'obliga a la il·luminació, és una mica erilla la... Pensem que hi ha hagut sants pecadors que quan han arribat aquesta gràcia, aquesta llum divina, s'han transformat en uns grans Sant Agustí, Ramon Llull, tanta gent que han sigut uns plagues, després han convertit en uns grans sants, perquè els ha arribat aquesta penetració de la paraula de Déu i els ha obert la llum a la transcendència.
Mireu, ara una cosa diferent, però també us vull dir una cosa, que en la pietat popular, per exemple, la paraula de Déu també arriba a través d'altres manifestacions. Per exemple, ara al desembre hi haurà a Sevilla el segon Congreso Internacional d'Hermandades i Piedad Popular. L'any 1999, ara fa 25 anys, hi va haver a l'octubre, 27, 28, 29, el primer Congrés. Jo vaig viure amb els de Guatemala i aquest interès per la paraula de Déu, aquest viure la paraula de Déu a través d'un Congreso Internacional d'Hermandades i Piedad Popular. Doncs ara jo penso igual, L'altra vegada vaig estar al Congrés amb el grup de Guatemala. Ara, en aquest desembre, ja tinc bitllet, ja tinc tot, i hotel i tot, però...
Tu t'hi apuntes a tot, Ramona?
Doncs també penso, un dia els hem posat amb els de Guatemala, aviam on t'ha posat. O sigui, la paraula de Déu es pot viure de moltes maneres.
I aquesta gent té molta religiositat, no?
Molta. Molta.
És una cosa que hi fan la benedició dels fills cada matí.
I parla... els 15 anys, quan celebren 15 anys.
També. I parlen molt de la paraula de Déu, sí. I van a l'Eucaristia, sí. I parlen del Senyor Jesús. Sí. És una cosa curiosa. Què creieu que... Joan,
però escoltes, els evangelis que hem estat llegint aquests diumenges, sí. Ja ho diuen, això, Els rics no entraran ni al passant al forat d'una agulla. Què és Europa? Europa què és, si no un continent de rics? És allà on hi ha més abandonament de la religió, on hi ha més abandonament de la paraula de Déu amb els cors. En canvi, els països més pobres, és allà on hi ha vocacions, és allà on hi ha religiositat expressiva, potser a vegades pot ser inclús folclòrica, però pensem amb la devoció, un país tan laic i tan anticlerical com ha sigut Mèxic, hi ha una devoció a la Verge de Guadalupe que tremenda,
sí,
no?
Sí.
Però ves a Àsia, ara s'ha vist en el viatge del Papa, la religiositat que hi ha als països com més pobres, més religiositat, perquè estan més a prop de Déu, perquè són pobres. Jo crec que Déu els manifesta més perquè són pobres. Els rics, deu pensar, aquests ja en tenen prou.
No tenen diners i poden comprar
Déu
tot el que vulguin.
Déu deu pensar això, deixa'ls fotre en aquests. És així. Home, és que és veritat, és que penses la diferència que hi ha. A veure, a Europa a vegades ens critiquem i diguem, és que aquí hi ha pobres. No, escolta, el sol fet d'estar en un continent com Europa, que tens la sanitat gratis, l'ensenyament gratis i tot això gratis, i a ser ric, comparat amb qualsevol país del món que no té res d'això, quants diners t'alies? Moltíssims.
Continuem endavant.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
I ho fem escoltant l'Evangeli, que és de Sant Marc i del capítol 10.
Un dia que Jesús sortia de camí, un home corregué, s'agenollà als seus peus i li preguntava: «Bon mestre, què haig de fer per posseir la vida eterna?» Jesús li digué: «Per què em tractes de bo? De bo només ho és Déu. Ja saps què diuen els manaments. No matis, no cometis adulteri, no robis, no declaris en fals contra un altre, no facis cap frau, honra el pare i la mare». Ell hi respongué: «Mestre, tot això ja ho he complert des de jove». Jesús se'l mirà amb afecte i li digué: «Encara et falta una cosa. Ves a vendre tot el que tens i dona-ho als pobres, i tindràs un tresor guardat en el cel. Després torna i vine amb mi». Aquesta resposta de Jesús el contrarià i se n'anà tot trist perquè era molt ric. Llavors Jesús mirà al seu voltant i digué als deixebles: «Per als qui són rics, que n'és de difícil d'entrar al regne de Déu». Els deixebles, en sentir aquestes paraules, quedaran sorpresos. Però Jesús els torna a dir: «Fills meus, que n'és de difícil d'entrar al regne de Déu. És més fàcil que un camell passi pel forat d'una agulla que no pas que un ric entri al regne de Déu». Ells quedaren encara més sorpresos i deien entre ells: «I qui es podrà salvar?» Jesús se'ls mirà i els digué: «Als homes els és impossible, però a Déu no, perquè Déu ho pot tot».
Jesús, fent camí cap a Jerusalem i fent la predicció de la seva passió, va mostrant a través dels esdeveniments i les paraules quins són els ideals de comportament per als qui volen seguir-lo. Bé. Joan?
Bé, és un evangeli bastant conegut aquest, del jove que ara no vol renunciar als seus béns i del camell al forat de l'agulla. A veure, és un evangeli molt, molt didàctic i molt gràfic. Jesús, en aquest aspecte, es mira amb simpatia en aquest noi que ha complert la llei, ha complert tot. Vull dir, s'ha respectat els pares, no ha robat, no ha matat, no ha fet res. O sigui, ha sigut una bona persona. Però llavors li diu, i si per ser més, diu, desprèn-te del que tens. Dóna-ho als pobres i desprèn-te del que tens. Això ja no agrada tant perquè, és el que dèiem abans, costa que una persona que viu còmodament renunciï a això. Ho han fet molts sants, Sant Francesc d'Assís, el primer, i molts altres. Però no tothom és sant. Vull dir que aquest aspecte, complir la llei, més o menys la gent intenta fer-ho i ho fa. Però la llei religiosa, perquè la llei civil, si no, et foten a la presó. La llei religiosa, més o menys, la gent... Home, matar no és gaire normal. Ningú mati, ni cometi adulteri, és més fàcil. Però, bueno, declaració en fals, també. Són moltes coses que molta gent hi pot caure. I si ets verdaderament íntegre, no ho faràs. Ara, ja desprendre't del que tens, això ja costa més. Llavors, aquest xicot se'n va trist, perquè veu que, sent una bona persona, li falta un pas més, no? Amb la perfecció. Jesús també és molt exigent amb aquests aspectes. Llavors també diu, home, veieu com els que tenen costa que s'esprenguin, sí, veus sí. Com són així d'egoistes i aquests els costarà més entrar al cel que un camell passi pel forat d'una agulla. I diu, oh, ja li van dir, no, què passarà si no entrarà ningú? Home, què vol dir? Aquí vol dir que els apòstols són rics, perquè es queixen de seguida, I no són rics els apòstols. Uh-huh. Però de seguida diu, no, aquí entrarà ningú. Llavors diu, home, Déu ho pot tot, per tant, pot fer entrar el camell, passar pel forat de l'agulla, i perquè vosaltres entreu al cel i els rics també hi ha algú que pugui entrar, perquè ha sigut despresos. Perquè desprendre's de la riquesa no és donar amb efectiu, és que tu siguis l'amo de la riquesa, que la utilitzis bé, perquè hi ha molta gent que té riquesa però l'has pogut utilitzar bé per crear llocs de treball, per allò, sí. I per alimentar fundacions, etcètera, etcètera. Vull dir, hi ha molta gent que també és bona.
Sí, jo penso també que seguir el camí de Jesús demana molta llum.
Demana, no sacrifici.
Sí, perquè en el camí es presenten moltes i diverses il·lusions que ens poden fer desviar d'aquest camí de Jesús, com deia. I el text que acabem de llegir doncs, ens posa al davant doncs, un dilema. Escollir el camí de la nostra vida. Se'ns demana fer una opció fonamental. O bé, ens posem decididament al servei dels altres i fer de la pròpia vida un servei desinteressat als altres, segons la voluntat de Déu. O bé, dediquem exclusivament a contentar-nos a nosaltres mateixos. I, com diu el text, sapiguem escollir bé. Mestre bo, què has de fer per tenir la vida eterna? Si construïm la nostra vida d'acord amb la paraula de Déu, doncs si posem al servei dels altres, si sabem fer bon ús de les nostres riqueses, el Joan acabava de dir, hi ha persones que tenen molts diners, però han sabut posar-les al servei de crear moltíssims llocs de treball.
Sí.
Això és molt important.
Fundacions i moltes...
Sí, perquè crear llocs de treball avui és una necessitat. Hi ha molts nois i noies joves que acaben els seus estudis, les seves carreres, els seus graus, i no tenen un lloc de treball, perquè no hi ha qui hagi aportat les seves riqueses en crear llocs de treball. Jo ho veig molt bé, això, tot això, no? Sí, a vegades només es pensa en qüestions materials, monetàries, i tampoc no solament això, també hi ha el temps. Avui és una riquesa tenir temps. Si no ens preguntem què fem del nostre temps i a què el dediquem i aquí el posem al servei del voler de Déu, aquesta també. O sigui, hi ha molts interrogants en aquest punt que acabem de comentar.
En aquest evangeli diu que si tu ets honest i ets complidor, ja està bé, ho fas bé. Ara, si vols ser perfecte, al tant, fa una diferenciació molt exigent.
Sí.
Dóna-ho tot, vale, molt bé. Vull dir, si no vull ser perfecte, però vull ser bona persona, ho puc fer, també, perquè Jesús ja li diu... Se'n va trist, perquè no pot ser perfecte, però, bueno, li cau bé, Jesús li cau bé, aquest xicot, Perquè Jesús diu... a més t'ho he fet tota la vida, això. I diu, Jesús se'l mirà amb afecte. Vol dir que si compleixes les coses i ets bona persona, Jesús et mira amb afecte. Ara, si vols ser perfecte, costa més.
És un pas més que Jesús demana.
I molt dur, per sí. La persona. Però, bueno, hi ha gent que el fa, perquè mira, tota la gent que es fa frare o monjo o capellà o que sigui, renuncia a tot el que té i ja està. Vull dir que això... o sigui, hi ha moltíssima gent que renuncia i molta gent que no és religiosa també.
Però per a fer aquest pas també s'ha de tenir una preparació, s'ha de tenir un coneixement profund de que Déu et crida, ho has d'experimentar.
Ningú es fa benedictí si no creu en Déu.
Clar, per això, però que també parlem d'una persona que no cal que sigui un religiós, una religiosa, un monjo, una monja, un prevere, un cristià normal, un pare de família, una mare de família. També, des d'aquesta perspectiva cristiana, també ens afecta els que no estem casats no som monges ni capellans.
Tens que ser amo tu dels diners, no els diners amos teus. Vull dir que si tu només vius per la riquesa, ets un desgraciat en el futur.
Exacte, clar.
Però si tu l'utilitzes per fer el bé i per ajudar, és el que està dient l'Evangeli, dono als pobres, bueno, pots donar als pobres de moltes maneres.
Sí, sí. Els Evangelis.
Que el que teu tens serveixi als altres, no només a tu.
Sí, sí.
L'Evangeli precisament està marcant aquest camí, perquè nosaltres, doncs, els oients de l'Evangeli, de totes les generacions i de totes les rituals, o sigui, tinguem la possibilitat de posar-nos al servei de Jesús, de posar-nos davant d'ell i avançar.
El servei dels altres és el servei de Jesús.
De Jesús, per això.
Molt bé, doncs hem arribat al final del nostre programa. Hem comentat per a vostès, amics oients, la litúrgia d'aquest diumenge 28 de durant l'any. Gràcies per haver-nos sintonitzat. També gràcies per totes les cartes, els correus electrònics que es fan arribar sobre comentant el programa. Gràcies per fer-ho. Recordem un cop més la nostra adreça de correu electrònic taulaevangelia@radioestel.cat. Agraïm, com no, als nostres tertulians la col·laboració imprescindible en el programa, la Ramona Valls. Gràcies, Ramona.
Gràcies a vosaltres d'haver-nos convidat.
Gràcies també, Joan Pous, a tu.
Vosaltres també, gràcies.
I gràcies al tècnic de so que hem tingut avui, en Jordi Carretero, a la Cristina Orduña, que ha fet la locució de les lectures. Com al davant de la direcció i presentació ha estat la Maria Marín, que és la que us parla, i ja saben que si ho desitgen us esperem diumenge vinent aquí en la sintonia de Ràdio Estel. Una abraçada per a tots, adeu-siau.